Psst, psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Finals de setmana i principis de la que ve. Sabrem alguna cosa. Haurem d'esperar. Haurem d'esperar. Vosaltres no heu d'esperar, així que passeu, passeu. Benvinguts al Barça reservat. Episodi 32 d'aquesta segona temporada. I avui el reservat aquí amb el Bernat Soler i el Xavi Campos. Estàvem parlant de noms propis com Joan García, porter espanyol. Qui sap en un futur si del Barça. De Lamine Yamal, que acaba de renovar fins al 2031. Això sí que és una bona notícia.
I tant.
Aquesta renovació de Lamine Yamal, que es va firmar, pensàvem tots que la firmaria quan fes els 18 anys, el 13 de juliol. Bé, potser anirà així, perquè el que vam veure aquesta setmana, el que hem vist és, diríem, la firma oficial del contracte a oficines del Camp Nou amb Joan Laporta. Bé, veure, no vam veure res de la firma, perquè no va haver-hi fotos. No va haver-hi, va haver-hi un comunicat, però que ja estava preparat amb la seva fotografia. No va haver-hi fotografies, ni vídeos, ni declaracions del moment des del despatx de Joan Laporta firmant aquest contracte, que això normalment sempre es fa. I el motiu que no es veiés és perquè ho va demanar Lamine. Perquè, tot i que és veritat que van anar els seus pares i van anar gent del seu entorn de confiança, els seus amics, faltava per ell una persona important, com és la seva àvia. I llavors va demanar que ell aquesta renovació, aquestes fotografies, doncs les volia fer amb la seva àvia. Tampoc vaig veure el seu germà petit.
El menut.
No, potser també, no ho sé, no, perquè també segur que el vol, perquè està enamoradíssim del seu germà, però la seva àvia és una persona molt important, que l'ha cuidat molt des de petitó, i és, sempre diuen que la Minar es recolza molt en ella, i que és, si no, la que més no, però de les més importants. Per tant, pel que sigui, no podia ser, i això doncs s'endarrerirà aquesta firma, més, suposem, més acte, ja com ha de ser la renovació d'un jugador tan important com és el Barça, Lamine Yamal, pel juliol, per quan faci 18 anys el 13 de juliol, doncs aquella setmana que torna tothom de vacances, o vaja, els jugadors del Barça a vacances comencen per temporada, doncs tindrem aquest acte ja per iniciar la temporada. Un Lamine que, bé, li ha canviat la vida des de l'Eurocopa, però és que ara amb aquest contracte que multiplica per 10 pràcticament el que estava cobrant. Ja arriba a un nivell de... Quan
multiplica
els futbolistes...
per 10 la primera temporada, no? Perquè
és progressiu, s'aniran consolidant bonus... Això és una... bé, són xifres que són animalada, però vaja, si ara cobrava al voltant, que era un milió... Estava al voltant d'un milió i mig, més o menys, doncs multipliqueu i sumeu. I això et canvia la vida, però el que els canvia els futbolistes quan ell diu és que realment em canvien la vida són quan no poden fer les seves coses del dia a dia.
I ja no pot tenir una vida normal.
I això tu saps perquè t'han explicat moments en què Lamine no ho ha pogut fer.
Sí, el mateix Lamine Yamal ha explicat que anar al cinema a un centre comercial amb els amics pràcticament ja fa mesos que no pot fer-ho, que ha de moure's en espais molt, molt reservats. I saps que li agraden al Johan Cruyff a veure partits del Barça Atlètic, del Barça Femení, en sí. Alguna ocasió. Doncs l'última vegada que va anar al Johan Cruyff va entrar per la porta reservada pels jugadors, no era l'únic jugador del primer equip que hi va anar, era el partit entre el Barça Atlètic i l'Andorra, i va haver de marxar abans d'hora, O sigui, només va poder quedar-se una estona en un espai públic, però més o menys controlat, com és el Johan Cruyff, perquè la bogeria que va provocar la presència de Lamine Yamal entre la gent, molta gent jove, que hi havia a l'estadi Johan Cruyff seguint el partit del Barça Atlètic, vaja, no hi havia referències. La incomoditat era fins a tal punt que les seves persones més pròximes van decidir marxar, sí, i no va poder veure
és
tot
que
el partit.
Això li passarà ja... És que, vaja, és...
Però sembla mentida que en un espai que el club controla i va a Hansi Flick i no sembla que hi hagi tants problemes, doncs va provocar una bogeria, és que és molt popular, té molt carisma.
Sí. I sobretot entre la gent jove.
Clar, i els nanos joves són menys tímids a l'hora d'anar a demanar-li una fotografia, demanar-li un autògraf, apropar-se amb ell, a tocar-lo, doncs en una zona més o menys noble del Johan Cruyff no van poder resistir tota la pressió, entre cometes, dels aficionats, i va haver de marxar abans d'hora.
Espai vital, Ja no en té.
Sí. És una qüestió que ha afectat a molts futbolistes.
Periodistes també,
passa. No. Jo sóc exfamós. però ara, és que l'altre dia m'explicaven que, per exemple, l'Andrés Iniesta, que està retirat, viu a Dubai. viu a Dubai perquè els seus fills estan acabant l'escola, però també perquè té una qualitat de vida pel que fa a la tranquil·litat, a la discreció, a poder estar-se en una cafeteria sense que ningú, absolutament ningú, li vagi a dir res, doncs perquè allà doncs, no és gaire conegut, perquè a més és que és un jugador que ja fa anys que va tenir el seu moment, però és que a més doncs, és una societat doncs, més...
Això aquí a Barcelona... No...
Això t'ha de dir, aquí els futbolistes deien que Catalunya
Messi,
i Barcelona...
Messi va haver-hi un moment, sí, els últims Messi anys al Barça, que també tenia molts problemes
però
per fer activitats quotidianes. Sí,
però aquí normalment els futbolistes quan venen els entrenadors diuen que la gent respecta bastant, sí, quan està en un restaurant,
no?
sí, ho noten evidentment, però és que la és una mica el que tu dius, que els joves connecten amb aquesta generació de joves que tenen una altra...
És una febre.
No tenen vergonya.
El tema de la Lamine Yamal és una febre, és una icona, i ell hi juga també, perquè a més ell s'ha creat, s'ha educat també veient totes les figures del esport americà de la NBA, no? Per exemple, allò que explicàvem l'altre dia,
sí, les
ulleres d'esquiar, i ja li va això, però vaja, tota la quantitat d'esponsors que el volen...
17 anys, només té, i farà 18, Això a veure com ho gestiona Hansi Flick també, perquè Hansi Flick... mentalitat alemanya que li agrada...
És possiblement de les principals i més difícils feines que tindrà Hansi Flick els pròxims anys.
El pròxim any.
La gestió del monstre futbolístic, mediàtic...
Sí, el personatge.
Del personatge de la Lamine Yamal,
Sí, i ho veurem. Mira, de l'estaf, de Flick, de com ha viscut el vestidor aquesta temporada fantàstica... Ara us en parlaré perquè tenim alguns detallets, sobretot aquells moments en què dins del vestidor han vist o veien que aquesta temporada aniria bé, o moments que han tingut de dubte, perquè també n'hi ha hagut moments de dubtes, doncs ara us explicarem. Però el Bernat Soler, t'has apuntat, per fi... podem dir, no?
Sí, clar.
A la marxa culer del Barça.
Sí. La marxa
un valent que farà la llarga, o sigui, la tota.
La marxa culer és aquesta marxa, aquesta travessa que es farà el dia, la nit del 13 al 14 de juny. Sortirà de la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí a les 10 de la nit, i durant tota la nit i durant 47 quilòmetres passant per diverses poblacions fins a arribar a Montserrat, A Montserrat, on s'espera arribar cap a les 8 del matí. És una marxa culer que va organitzar el Barça amb motiu del 125è aniversari del club, que es va organitzar originàriament pel mes de març, es va cancel·lar en aquest cas per una alerta de mal temps i s'ha passat ara al mes de juny. És bastant tradicional, moltes agrupacions, clubs, escoles organitzen travesses a Montserrat de nit, i per tant el Barça no és menys. S'han esgotat les inscripcions per la marxa llarga, perquè també n'hi ha una de curta de només 6 quilòmetres, però per la llarga de 47...
Sí, no la farà sol, Bernat?
No, i en total entre la llarga i la curta es calcula que hi haurà unes 1.000 persones, No poden ser més perquè és un espai natural, s'ha de tenir cura, i per tant no pots allà muntar una marató amb 50.000 persones, que d'altra banda no sé si s'hi apuntarien, però han esgotat ja les places per la marxa llarga, i per tant 1.000 culers o 1.000 caminants, i seran la matinada del 13 al 14.
Aniràs fent stories a Instagram allà?
No ho sé, crec que no.
Saps itinerari?
Sí, però no el té aquí, però vaja, va passant per tots els pobles que hi ha primer al Baix Llobregat.
Hi ha un GR que arriba.
Hi ha molts punts d'avituallament, hi ha molta assistència mèdica, la veritat és que està organitzada. L'ha organitzat la Núria Piques, diríem de muntanya esportiva.
Clar.
I és una professional d'això, i per tant...
Fantàstic.
I pujarem al monestir,
Sí, ja et pujarem a l'hora de tot.
Mira, Montserrat,
a donar-li les gràcies a la Moreneta pels títols de la temporada i per la irrupció de la Lamine Yamal.
Està bé. Vaig a confessar una cosa. Quan es va anul·lar la marxa culer, s'havia de fer, ja no me'n recordo, quan
el
fa
cap de setmana
mesos,
que no hi havia lliga del mes de març, el 22, 23...
Per temes de meteorològic,
sí,
alguna cosa...
Sí, un avís de mal temps.
Jo vaig pensar, això serà un altre d'aquests actes del 125 aniversari que no es farà. Doncs no.
S'ha fet.
S'ha fet, es farà. I el Bernat Soler l'explicarà quan arribi.
Bé, això és un dels actes del centenari, del 125è aniversari. N'hi ha hagut més. Hi ha l'himne, l'escut al pit, que jo crec que amb el pas dels mesos ha anat adquirint pes.
Per mi és la cançó d'aquesta temporada.
Hi ha una versió amb remix de Mondi G,
que triomfa,
que triomfa, que xarxes la penja també molta gent amb els vídeos. Sí. Trobo que té força, està funcionant bé.
No, com ho dius tu, això, quan té força?
Té punx. Això es deia abans, eh? Després diríem que també ha estat un èxit del 125 aniversari la mascota, Cat, tot i que aquí hauríem de fer una petita estirada d'orelles, perquè amb el potencial comercial que té el Cat, que no hi hagi ninos, que no hi hagi peluixos, durant la campanya de les mones de Pasqua no hi havia figuretes. Per cert, la Mínia Mal va arrasar, sí, a les mones de Pasqua. Sí, sí, sí.
A casa van arribar mones de la Mínia Mal.
Cat, sí, sí. Que podria haver... Hauria de generar, de fet.
Jo no entenc com no hi ha peluixos encara.
Ingressos atípics, com es deia abans, però estan...
A poc, ja roba, de moment ja la roba.
Per cert, que tenim pistes ja de qui hi ha dins de la mascota, Sí, perquè a vegades hi ha coses molt evidents, no? I és que a la mascota, el nino, que va amb una persona humana dins, sempre l'acompanya una persona. I moltes vegades la persona que l'acompanya és una dona que es diu Eva Martínez, que és la directora de Dream Cheers, que és els que feien les cheerleaders del Palau Laurana abans i ara fan altres tipus de atraccions i d'activitats d'aquestes d'animació, i per les característiques físiques, doncs bé, tot apunta que allà dins hi ha una ex-cheerleader o una ballarina, una persona que forma part d'aquest grup de Dream Cheers.
Deu anar canviant, no? Entre dos o tres d'aquest grup, dos o tres noies, sí, però sí.
Però forma part, diríem, de la bona feina que fan a Dream Cheers, que fa 25 anys que treballen pel Barça, amb tot tipus d'animació. Bé, i el cartell? El cartell del 125 aniversari. Aquest sí que...
S'ha explotat poc, aquest cartell.
Aquest sí que és una mica misteriós el que ha passat, perquè es va presentar Miquel Barceló,
una gran presentació, sí. Va haver-hi la seva polèmica amb el cartell, vegin que li agrada, vegin que no, però això és art, i al final...
Però aquest cartell ha desaparegut.
Jo me'n recordo que aquí al Reservat vam dir, perquè ho vam demanar i ens ho van explicar, aquell cartell on va anar, i ens va dir, és a taller, han anat a taller, perquè s'han de fer totes les còpies de les litografies, perquè aquests cartells del Barça, dels aniversaris, es fan litografia per vendre-les, aquestes, unes per regalar, suposo, però per vendre.
Sí,
això
sí.
fa setmanes.
De fet, a l'Assemblea General de Compromissaris del 19 d'octubre, el president Joan Laporta va, a resposta d'un soci que va preguntar, concretament el soci es deia Joan Lajín Vidal, va preguntar, escolti, es vendran litografies d'aquest cartell? Va dir, sí, a finals d'any ja seran a la venda. A finals d'any 24. Bé, des d'aleshores... El cartell ha desaparegut de l'imaginari valorant.
Ah, no em diguis que ha desaparegut.
No el veiem enlloc.
Té molt zero presència.
No té cap presència en cap tipus de recurs gràfic.
I el veuríem, si l'utilitzéssim, perquè és molt cridaner.
No surt. Té una presència, per exemple, a la web. No, és que no el veus enlloc, ni per Montjuïc en els partits. Bé, jo he preguntat què ha passat amb el cartell i aquestes litografies. Deixeu-me dir-vos que aquesta plataforma de venda, de revenda de segona mà, que es diu Wallapop, hi trobes pòsters del cartell que es van repartir a la gala del 125 aniversari del Liceu.
Entre els convidats van regalar. Sí,
van regalar uns pòsters, sí. No litografies, pòsters, no. I hi ha gent que se'ls està revenent.
Per quin preu?
150 euros. Un pòster. Algun l'he vist més barat?
Però
i algun...
no, sí, no sabem on són, eh?
Aleshores, respostes. Estan en procés de producció.
Encara?
Sí. I que esperem tenir-les ben aviat a la venda. Què està passant? Que Miquel Barceló, aquestes litografies són signades, són numerades, són obres d'art, està personalitzant-les, està afegint detalls personals en cada litografia perquè tinguin el valor que han de tenir, perquè no seran pòsters de 100 euros, no? Això...
Però detalls personals,
bé,
què vols dir?
Doncs que a la litografia li afegeix algun tipus de...
del número de sèrie, no?
Sí, alguna cosa, algun missatge.
Sí, o algun afegit...
Una gambeta més.
Sí, que... per exemple, una gambeta més. Una escopilla.
La teva especial, perquè té una cosa més, no?
Total, clar, això fa que un artista tan sol·licitat i andant de feina, doncs s'ho estigui prenent amb calma, no? Però sí, però s'està produint. Ens vam posar també en contacte amb l'estudi de Miquel Barceló, per tenir... per cert, la simpatia no seria la característica principal.
Ho dic perquè
va ser realment molt desagradable la persona que em va atendre. Jo només preguntava per les litografies. Però bé, ja, el Barça ja ens ho ha explicat i serà així. Tot i així, hem d'afegir també una altra petiteta notícia, que és que a finals d'any 20, d'aquest any 25,
sí,
el nou museu que hi haurà a les instal·lacions del Camp Nou,
sí,
que en principi ja s'hauria de també inaugurar, hi haurà una exposició on es veuran els esbossos del cartell de Miquel Barceló, 100 esbossos, un centenar d'esbossos, amb tota l'evolució del cartell, perquè es veu que feia i destruïa, sí. no estic content, això no m'agrada.
El David Carabent i qui anava veient les obres deia, és que clar, ens presentava tants i tan diferents, ell no ho tenia, és que Barcelona com que estava també sentimentalment tan lligat amb el Barça, li va costar trobar una mica la línia de com ho volia fer.
Doncs hi haurà aquesta exposició al nou museu, el museu diríem reobert, amb els esbossos de Miquel Barceló, i ben aviat esperem doncs aquestes litografies que insistem, seran peces d'art i per tant tindran un preu...
Quina sèrie estem parlant?
És que no ho sé exactament. Sí, però una cosa així, sí. Mentrestant, per això és veritat que el que deia al principi, no trobo que s'ha explotat poc la imatge. I acabarem una altra coseta que
del
també...
Del 125 aniversari?
Sí, que tampoc no sembla que acabi de tirar endavant. Es va encarregar un llibre de la història del Barça a 5 historiadors o aficionats a la història del Barça, perquè no tots ho són, que són els membres de la Comissió de Memòria Històrica. Cadascú es va repartir 25 anys de la història del Barça, i això és un llibre d'aquests macos que ha de publicar o havia de publicar Planeta. Però... sembla que no es posen d'acord amb el Barça dels exemplars que han de tenir uns i altres, i està congelat.
Carai, tu!
Sí.
Ja, amb les coses
fa un any que tenen
125,
els textos,
eh?
els hi van donar pressa i no... I... Els noms són Josep Maria Soler i Sabater, Xavier García Luque, Carles Vinyes, Carles Santagana i Josep Bové.
I la festa que s'havia de fer amb l'afició del 125 aniversari?
Ostres, la festa haurem de tornar a fer més preguntes. Però
a finals... al novembre, no? Al novembre del 25, no?
A mi em van dir...
Al Camp Nou?
Sí, em van dir que... Recordo al Liceu, perquè vam dir, home, això és una festa privada, aquí on és l'afició. Van dir, no, s'està preparant una festa a l'estadi amb tota l'afició. I jo que sempre, d'entrada, m'ho crec tot, dic, oh, que bé, això sí, m'agrada... Perquè la festa de final de temporada amb els jugadors, allà la vam criticar bastant, tampoc va ser la festa. Bé, doncs esperarem això al novembre per tancar l'any.
Fins al novembre tenen marge,
sí,
no?
Sí, això és veritat. No siguem tan exigents, tampoc.
El 29 de novembre del 25...
Es tanca el 125,
Sí, clar. Dissabte, no? Va ser divendres l'any passat.
I a veure si és ja el nou Spotify Camp Nou, no? En principi,
clar, eh?
Amb els números que té la porta, sí.
El Gamper, l'Agost...
Sí, és veritat que ho diuen, però...
Perquè partits fora de casa de la Lliga...
Sí, ho tenen molt clar.
Que podem tenir en la data on el Barça definitivament torni a jugar al Camp Nou venen propiciats perquè havien dit moltes vegades que s'hi jugaria el novembre del 24, després el febrer, després el març, després l'abril. I clar, quan tantes vegades, com diuen, imponderables?
Sí.
Els imponderables ajornen el retorn, però vaja...
La setmana que ve, ja reservar la setmana que ve.
Sí, l'últim episodi, és que ara ens ho has fet pensar en això, l'últim episodi vam acabar amb una cosa que tu sabies sobre això, el per què, i no ho direm ara, perquè has xerrat massa ja, no ho diràs ara.
Sí, parlarem d'aquest calendari
per què tantes dates i tants imponderables.
També hi ha gent que treballa a les obres que tampoc acaba de tenir-ho clar, això de les dates, perquè hi ha qüestions tècniques molt importants i de seguretat.
Si tu parles amb gent d'allà i parles amb gent de fora del món, tothom et situa al gener del 26, però el Barça està convençudíssim i doncs endavant, com hem anat fent, anirem esperant.
Fins al punt que la gespa que s'ha utilitzat a Montjuïc aquestes dues temporades, doncs el Barça el que té previst és aixecar-la en les pròximes setmanes i reutilitzar-la, perquè la gespa on s'ha jugat pertany al Barça, no pertany a la instal·lació municipal.
Si deixes un pis de lloguer i t'endús la catifa, no?
El parquet, directament, seria massa.
I la idea és aixecar-la de Montjuïc.
I què faran amb aquesta gespa?
Reutilitzar-la segurament en algun camp de la ciutat esportiva.
Perquè la gespa que han plantat al Camp Nou és provisional, és per provar el drenatge,
és per fer fotografia.
A mi m'han dit que la gespa de Montjuïc la reutilitzaran segurament a la ciutat esportiva. No m'han parlat, serà la gespa que s'utilitzi pel Camp Nou quan ja sigui definitiva, però tampoc ho descartaria, perquè és una decisió que encara s'ha de prendre, però en aquest optimisme respecte al retorn al Camp Nou i el fet de no tornar a jugar a Montjuïc, hi ha aquest factor de la gespa que veurem si hi ha camions d'aquells que s'enduen la gespa enrotllada.
No només recullen les capses i recolliran aquelles lones blaugranes dels gols, sinó també la gespa. Home, això ja és, eh? Si tu estàs recollint a l'estiu la gespa i vaja, és que si per tornar a jugar al setembre hauries de tornar-la a col·locar ràpid.
Sí, la podries tornar a col·locar, perquè a més hi ha concerts a Montjuïc.
Sí.
O sigui, que tampoc seria definitiu, aquest detall.
No, però és un detall més en aquest optimisme que té el Barça o convenciment que se'n van de Montjuïc i no tornen ja a jugar a Montjuïc aquesta temporada. Ho seguirem aquí al reservat. Va, us vull explicar com ha viscut el vestidor aquesta temporada fantàstica. D'entrada, hem parlat amb diferents persones de diferents càrrecs dins del vestidor, gent que ha vingut nova amb Flick i gent que ja hi era, i us he de dir que més o menys, clar, quan guanyes, tot és, suposo que és més fàcil, però hi ha molt consens amb les coses, han coincidit bastant amb tot el que ens han explicat. Quan preguntes per les claus d'aquesta temporada tan fantàstica, t'assenyalen Flick, evidentment, el principal, diguem, culpable. Ha millorat tots els jugadors a través del model, creuen que el model ha beneficiat els jugadors a l'hora de treure el seu màxim rendiment. El compromís dels jugadors i també de l'estaf en aquest model de jugar amb la línia de defensa tan avançada, la confiança i creure el 100% dels jugadors en aquest model, tot i que això té un matís que ara explicarem, i la valentia de Flick amb decisions, com per exemple la que hem discutit més durant aquesta temporada és el canvi de la porteria, que és molt valent Flick en prendre decisions, i aquestes tres coses, més o menys, han coincidit tothom amb les claus. Després també m'han afegit coses com que és el vestidor més culer que han vist. O sigui, gent que fa molts anys que és allà, diu, és el vestidor més culer que he vist.
Hi ha molta gent jove,
de
no?
Tota la, des que jo treballo aquí, pràcticament. O sigui, això, que es nota molt, hi ha molta més gent jove, la combinació de joves però veterans que també s'han adaptat molt bé, com Íñigo Martínez, sempre te'l posen com a exemple de veterà que s'adapta. Tot això són les claus. Moments importants d'aquesta temporada. D'entrada, a l'inici, quan Flick arriba i diu jugarem amb aquesta línia tan avançada, a l'inici hi ha dubtes entre la gent, entre l'estaf, gent que evidentment no ha Flick, sinó que ja treballa al Barça, i entre els jugadors, perquè era molt risc. Llavors, Flick, en aquells moments inicials, sí que hi ha un moment que diu, a veure, el Barça, si és tan bo en pilota, nosaltres hem de tenir molt la pilota. I, per tant, va insistir molt, a banda d'avançar la línia, en el que hem anat veient, en pressionar molt i recuperar i mirar cap a dalt. Recuperar, pressionar, per recuperar ràpid i mirar cap a dalt i tenir molt la pilota, perquè és on és més bo el Barça. Què passa? Aquests dubtes inicials dels jugadors, a veure com anirà, el primer tram, hi ha un partit que és amb el Villarreal, que també és dels rivals que diuen, que m'han explicat que és, diríem, que més ben estudiat ha tingut el Barça de tota la temporada. El primer Villarreal els anulen 3 gols per fora de joc. I això és molt important, perquè era a l'inici i allò els dona confiança de dir, doncs sí, això ho sabem fer i ho farem bé. I guanyen, diríem, com temps per seguir-ho treballant. De fet, aquí he demanat a la Laura Colell les dades que ella controla tant dels fores de joc, de com els gols anul·lats per fora de joc, i ella m'ho ha dividit en trams, i diu, i es veu molt, perquè diu, si fas 4 trams fins a principis de novembre, 13 gols anul·lats.
Els rivals per fora de joc, eh?
Sí, els rivals per fora de joc. El Sheet November, fins a principis de gener, només 5.
Però ja et coneixen, ja et van coneixent.
Del 21 de gener al 30 de març, 9. I l'últim tram, del 2 d'abril al 25, 12.
Sí, l'últim tram també, hem tornat a recuperar.
Per tant, és aquests 13 gols inicials, del 17 d'agost al 3 de novembre, van ser molt importants perquè l'equip guanyés aquesta confiança. Després, el segon moment, no us sorprendrà perquè Flick ho ha dit a la roda de premsa moltes vegades, el partit de l'Atlètic de Madrid.
Sí, el d'abans, com diu Flick, abans del break de Nadal. Sí,
quan perden, però després de perdre, en aquestes reunions que tenen sempre l'estaf postpartit, allà van dir, van sortir amb el convenciment, no podem dubtar, ara no es pot dubtar d'aquest model, perquè estaven molt satisfets de com s'havia jugat i van veure, tot i perdre, que aquest era el camí. Lligat a això, ve la Supercopa. Aquell és el gran moment i el gran punt d'inflexió d'aquesta temporada. S'arribava amb certa por, m'expliquen, perquè sabien que si no sortia bé i amb el Madrid, que venia com amb molta confiança al Madrid, si no sortia bé, començarien a créixer els dubtes. I el sistema de Flick i tot el que s'estava creant necessitava temps. I si hi havia dubtes, no sortiria bé. Fan la Supercopa que fan, i allà és l'explosió. I més, ha coincidit més d'una persona del vestidor a qualificar-me aquell moment, quan acaba el partit i el viatge de tornada, és l'explosió de la confiança màxima de aquest és el model, però sobretot d'això sortirà bé. I realment el 2025, des d'aquell moment...
Sí.
Ha estat impressionant. Després sí que hi ha altres moments, com el canvi de porter, que n'hem parlat molt, un dels moments més complicats per Flick. Iñaki Peña estaven molt contents, però ells sabien que estava jugant al màxim rendiment Iñaki Peña i que l'abril-maig necessitarien més de la porteria, i per això en Stensne era el que estaven esperant. Ja feia temps que tenien al cap del canvi, però aquí a l'entrada de porters de la Fuente va marcar el ritme, va dir encara no està, espereu-vos, i després quan va estar a punt, és cert que Iñaki Peña arriba tard, fan el canvi, tampoc potser no l'hauria fet en aquell moment, però ja després juga Getafe, Iñaki Peña, però ja tornen a posar Tec.
I la Getafe hi ha una jugada, no?
Sí, hi ha una jugada
un gol
que...
d'Arambarri en un refús, sí. Potser una mica feble. Recordo l'Oriol Domènech aquella nit a la TDT dient que Iñaki Peña podria haver fet més, podria haver fet un refús més contundent, més lateral, perquè era un xut més o menys pròxim, però no gaire potent, i el va deixar mort, va deixar mort a la pilota i va entrar a l'embarri i va fer el
doncs
el
gol. És així de segurament d'injust al futbol, no? I sobretot amb, el cas, amb els casos dels porters, però aquesta jugada que dieu és una de les que a dins van dir això segurament Stensne no ens hauria passat o hauria resolt d'una altra manera, no? I per com reforçant la seva idea d'aquest canvi, tot i que no oblidem que els primers partits de Stensne anàvem a pifiar per partit. I això van ser 3 setmanes que Flick i el seu staff els dubtes hi eren. Però aquí sí que va ser Flick que va dir són els dubtes, és lògic, donem-li més temps, ell serà el porter. Vull dir, ell ho tenia molt clar i va aguantar bastant bé tota aquesta setmana.
Va tenir la sort que tot i les pífies de Stensne, targetes vermelles, penals, el Barça va tirar endavant els partits, sí. Recordo el de Lisboa.
Que fa, però hi treu un peu contra una Di Maria amb 4-4.
Després
de fer un partit no direm lamentable, però discutible.
Sí, sí, sospitós.
Mira, i acabarem amb un parell de detallets més. Hansi Flick, tothom ha dit que és molt proper i que parla molt amb els jugadors, és cert, però també es veu que el tio fot bronques importants, eh?
A mi
però...
m'han parlat també de les reaccions de mala
sí,
llet,
sí.
Eh?
I jo dic, home, però no, diu, i dic, ah, en descansos, va provocar la reacció, diu, no, els partits normalment, el descans, ell, poca cosa, perquè els que treballen amb els vídeos li preparen sempre els descansos vídeos, o sigui, les xerres són molt tàctiques, el que hem fet a la primera part hem fet malament, i això és el que s'ha de millorar, jo em pensava que com que l'equip sortia com amb una reacció i hi havia com missatges motivadors, diu, no, Flick, això no ho fa, el descans tot és molt tàctic, i per tant, si hi ha canvi, és coses més de retocs tàctics. Ara bé, hi ha hagut entrenaments que hi ha hagut grans esbroncades de Flick, renecs en alemany, en anglès i en castellà, control el castellà per fer renecs, català encara diu que no se'ls ha pres els renecs.
Però que parlen en anglès, bàsicament,
sí,
eh?
Sí, parlen en anglès, i que els motius, sobretot els entrenaments, si els ha parat i ha esbroncat, és perquè no veu la intensitat o la concentració que ell demana, que és molt important, sempre els diu el 100%, i això ell és de les coses que no tolera. Et pots equivocar, et pot no sortir bé un partit, però si veu que no estàs amb una màxima intensitat, doncs no és que s'empipi, és que fot grans esbroncades. I després, a la pilota aturada estan molt contents amb com ha anat, amb Rafinha des del córner dret, que ho hem vist.
Corners al llarg, no?
Fantàstic. Sí, d'aquests que els agrada al Bernat.
Han funcionat.
Són bastants gols.
Sí.
I en canvi els corners des de l'esquerra, o sigui, Rafinha a la dreta, cap problema, a l'esquerra han anat provant Pedri, Olmo, Fermín.
Ara Fermín, sí. Pedri diu, havia picat alguns. Sí.
Pedri, Olmo, Fermín han anat provant, diu, no, i aquí...
O s'hauria de picar Pablo Torre, aquests.
Bé, Pablo Torre, bé,
si
jugués, no, i si és la temporada que ve. Però que és una de les coses aquestes a millorar, amb aquests petits matisos que va dir tàctics que introduiria, doncs, i millores, doncs una d'aquestes seria els corners des de l'esquerra. I la rua li va encantar a Flick. Quan va acabar la rua, va dir als jugadors, heu vist com d'emocionant ha estat això? Doncs ho hem de viure cada any. Cada any vol dir una rua. Dic, home, aquí on ho hem de firmar, això, Hansi Flick? Estava encantat, al·lucinant, perquè no es creia abans de la rua. Li havien avisat, això serà molt gran. I deia, jo ja ho he vist a Munic, una plaça plena. Diu, no és el mateix. I es va emocionar molt. S'emocionava amb la gent gran que veia als balcons, els nens petits. Això li va arribar molt a Flick. I, per tant, cada any ho vol repetir. Doncs aquí el reservat, ho firmem i endavant.
Molt
estem
bé.
Encantats. Doncs aquesta és una mica la pel·lícula, com s'ha vist des de dins del vestidor. Però tu tens un altre detall, una altra cosa que volies explicar d'un jugador.
De Gerard Martín.
També ha fet bona temporada.
És un no bon complement per a lateral esquerre, sí. Va firmar la renovació fa uns mesos amb un dels contractes més baixos, si no el més baix de la plantilla. I per una qüestió, a Gerard Martín, que ens consti, encara no li han confirmat que continuarà el Barça la temporada vinent al primer equip.
Home...
a ell personalment ha dit, ei, et quedes. Potser no li diuen perquè ja hi compten, però la informació que tenim de la direcció esportiva del Barça és que sí, que amb Valde i Gerard Martí la posició de lateral esquerra està coberta. I el detall és que li hauran de donar dorsal del primer equip, si continua, això és segur, per una qüestió d'edat. Perquè ella més no és format al planter, sinó que va venir del Cornellà i per una qüestió d'edat ja hi ha obligació normativa de donar-li un dorsal entre l'1 i el 25.
Quin queda? Bé, veurem amb les sorties.
En quedaven disponibles, del primer equip. Hi havia el 12 disponible.
El 22?
El 22 no el porta Koundé?
No, 23 és Koundé.
Ah, doncs potser sí. I no sé si
fins... Hi ha algun pel mig també, entre el 10 i el 20.
Sí, sí.
Bé. No, doncs a veure si té alguna preferència i quin tria Gerard Martí.
Home, quedarà lliure potser el 19, no?
Potser queda lliure el 19.
Ostres, ja fas el 19 de la mina aquí. No, és veritat, sí. O potser el demana algú altre, vés a saber. I...
Perquè la mina tenim clar que agafarà el 10?
Sí,
sembla, sí. No? Sí, ja feia temps que...
Sí, no, però no ho dic perquè no s'ho mereixo, perquè no, sinó perquè és tan especial que potser voldria fins a fer història amb un dorsal propi, no?
Jo crec que li encanta el 10.
El 10 marca.
Vaig veure el que va firmar amb el 19.
Sí.
I vaig dir, a veure si de quin vol fer alguna... iconografia especial. No.
Quan es confirmi
l'19.
A nivell de club també interessa que agafi el 10.
Sí.
Perquè el 10 és
les samarretes.
És una samarreta, és la més carismàtica.
Sí, clar, si fins ara no s'ha, diríem, postulat ni a dir res del 10 quan li han demanat és perquè el duia un dels seus més amics al vestidor, que és en Sufati, sí. També. Vull dir, no ho faria en general, no ho hauria dit.
És que el 10 l'hauria mig retirat, però vaja.
Això és però molt
el futbol
romàntic,
no? No es veu que no es fa i aquestes coses.
Però tu ets molt de somiar, Bernat. Has tingut un somni?
Un malson.
Malson, no.
Sí,
jo crec que no.
Sí.
És una barreja, potser.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.